Les fortes pluges provoquen inundacions a la Mancomunitat de Reiguer i al nord de Mallorca. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'ex-huracà Gabriel ha arribat a l'arxipèlag en forma de solc d'aire fred fins al moment. Emergències i els bombers de Mallorca han atès una dotzena d'incidents, la majoria a Selva i a Inca, on el camp de futbol municipal i l'avinguda dels Reis Catòlics han quedat completament anegats. A Sa Pobla ha caigut també una gran calabruixada al migdia i la carretera entre Selva i Mancor roman hores d'ara encara tancada al trànsit per excés de fang i pedres després dels ruixats que han ocasionat també retards durant l'hora baixa en el tren i metro a Mallorca. Joan Roger es albala de Salvà.
Han caigut també marges que estaven a les xiquis i això ha provocat desbordaments a les xiquis degut a la caiguda de marges. La intensitat d'aigua i calabruix ha estat fortíssima i no han donat cabuda des aigües.
Les Pitiüses i Mallorca romanen en avís taronja i Menorca en alerta groga. Emergències demana per això a la població evitar les activitats fora de casa i els desplaçaments innecessaris. Això quan el litoral de València viu la pitjor part després de desactivar-se els avisos vermells a Catalunya, Margalida Vidal.
Gandia ja ha acumulat més de 350 litres per metre quadrat en 12 hores. L'atenció està posada ara en les zones més afectades per la dana de l'octubre passat, on s'esperen més precipitacions. De fet, es prorroga la suspensió de classes a nombrosos municipis per demà.
Per conèixer l'evolució de les tempestes, connectam amb els serveis meteorològics d'aquesta casa. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és l'evolució de les precipitacions aquí a l'arxipèlag?
Idò, després d'unes hores que també han estat intenses, principalment a punts de Reiguer i la Serra Tramuntana, hem acumulat més de 60 litres per metre quadrat en alguns punts. En aquests moments tenim els nuclis de precipitació una miqueta més destacables damunt la mà, i aquesta nit i matinada hem de quedar ben pendents de com evolucionen, perquè el risc és elevat de tenir plogudes fortes o molt fortes, que poden ser persistents, perquè aquesta és una situació de plogudes persistents, per tant, una miqueta més preocupant que altres situacions, i principalment pensant poden afectar i Eivissa i a Formentera. És veritat que també punts del Ponent i Migjorn de Mallorca també hauran d'estar bastant pendents, aquestes bandes, però sobretot la meitat sud de l'arxipèlag, que és on pensàvem les plogudes poden acumular més litres.
Quins registres ens deixen aquestes precipitacions? I no sé si ja, com dius, afectaria més les Pitiüses. Si avui ha afectat a Mallorca, tindríem aquesta sort, entre cometes, de no ploure sobre banyat.
Sí, en principi les plogudes més quantioses que s'han produït avui capvespre han estat més aviat a la meitat nord de Mallorca. En principi no és la zona de més risc aquestes pròximes hores, i el que tenim acumulat fins ara destaquen els 64 litres que s'acumulen entre Selva i Inca, també cap a Escorca, per exemple, en Puig Tomí, superam els 60 litres per metre quadrat, a Sa Pobla, Campanet, Pollença també al voltant de 30... acumulacions que han estat destacables també en forma de calabruix de mida grossa, més de 12 centímetres. Això indica el pas entre un calabruix de mida, diguéssim, normal, a un calabruix ja més perillós o de temps sever quan passa els 12 centímetres, com ha passat avui.
Fins quina hora estan previstes aquestes precipitacions i tempestes de cara a demà?
Sí, la part més activa, el major risc, diguéssim, el teníem al voltant de fins a demà a migdia, a primera hora del capvespre. Pensàvem que demà, entrat el capvespre, el risc ja aniria a la baixa i, en principi, les plogudes ja també remetrien.
Gràcies, Dani. De fet, un estudi de la UIB estableix que prop de 165.000 persones residents a Palma i Marratxí, un terç del total, estan en risc elevat en cas d'inundació, coincideixen amb les persones que viuen a barris amb més densitat de població i amb ingressos més baixos, com, per exemple, Pere Grau o Son Canals. Tot d'una ampliem aquest estudi i parlant també en directe sobre la situació que es preveu les properes hores amb el catedràtic de Geografia de la UIB, Miquel Grimalt. Abans, però, repassam altres titulars. Els treballadors de la residència gestionades de la Fundació d'Atenció a la Dependència aniran a la vaga.
Els més de 800 treballadors de les tres residències gestionades a Mallorca i tres més a Eivissa, a més d'altres centres i serveis, faran vaga indefinida. Reclamen que s'apliqui l'acord acord firmat amb el govern fa 2 anys. Asseguren que actualment cobren cada mes entre 300 i 400 euros bruts manco que en altres centres públics.
Pel moment es desconeix la data d'aquesta vaga i les obres de sanejament del port de Fornells a Menorca es varen fer amb deficiències.
Un fet que ha provocat vessaments i l'entrada d'aigua marina a la xarxa. Això conclou l'auditoria encarregada per la Conselleria del Cicle de l'Aigua al Col·legi d'Enginyers.
L'Institut Balear de la Dona assegura que les errades en els dispositius de control d'agressors masclistes han afectat les illes on hi ha 85 d'operatives.
És la informació que ha rebut la directora de l'ENS per part del Sindicat Unificat de Policia, tot i que la setmana passada tant el Tribunal Superior de Justícia com la Fiscalia varen informar que no tenen constància d'absolucions de maltractadors a les Balears a causa d'aquesta incidència.
I en els esports... Mavi García ha arribat avui capvespre, Toni Fuster a Palma, ho ha fet en la medalla de bronze.
La ciclista mallorquina ha aterrat a l'illa lluint orgullosa la medalla aconseguida dissabte al Mundial de Ruanda. La pròxima cita de Mavi serà l'europeu d'aquest cap de setmana. En futbol, el japonès del Real Mallorca, Takuma Asano, s'ha lesionat i es perdrà com a mínim el partit de dissabte contra l'Atlètic Club de Bilbao, un nou contratemp per a Jagoba Arrasate, que l'autor del gol de la victòria contra l'Alavés pateixi una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra. I el Palma Futsal jugarà divendres contra el Peníscola, però no a Son Moix, que encara es troba amb obres. Els jugadors que entrenen Antonio Vadillo disputaran el partit al poliesportiu Galatzó de Calvià amb capacitat per a només 400 persones.
Més esports quan passin uns minuts de les 7:30 i com sempre els darrers minuts de l'informatiu aprofitarem per repassar els apunts culturals més destacats d'aquesta jornada. Seran un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7:07. Primeres incidències pel mal temps a Mallorca. Ja ha plogut amb força, ho ha fet a la zona d'Inca, Selva i Alcúdia, on el servei d'emergències han rebut 12 avisos fins a mitjana hora baixa, especialment per inundacions de baixos. Serà demà, però, quan arribarà el gruix de les tempestes. A Eivissa i Formentera i al sud, el Llevant i la Serra de Tramuntana de Mallorca entraran en avís taronja, ho faran a partir de la mitjanit i fins les 3 del migdia. La resta de l'arxipèlag romandrà en avís groc.
Avui la majoria d'incidents s'han produït a Selva, n'hi ha hagut 8, s'hi han registrat 100 litres per metre quadrat, fet pel qual s'ha hagut de tancar la carretera que va a Mancó perquè han caigut pedres dels marges i terra a la calçada. Joan Roger, el batlle del municipi, explica que s'han inundat alguns soterranis i els vestuaris del camp de futbol.
Han caigut també marges que estaven a set xiquis i això ha provocat desbordaments a set xiquis degut a la caiguda de marges. La intensitat d'aigua i calabruix ha estat fortíssima i no han donat cabuda a desaigües.
Emergència recomana precaució. Les pluges més fortes s'esperen entre les 12 de la nit i les 3 de la matinada, però a Eivissa i Formentera, on de moment no s'ha produït cap incidència, es poden tornar a produir tempestes a partir de les 7 del matí.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la inestabilitat arribarà a les Pitiuses durant les hores centrals de la matinada i s'anirà desplaçant cap al sud i al llevant de Mallorca. S'esperen pluges intenses de fins a 50 litres al metre quadrat en una hora i vents forts d'entre 80 i 90 quilòmetres per hora. També hi pot haver episodis de calabruix, com ha passat avui hora baixa a Sa Pobla, per exemple. El cap de l'Departament d'Emergències, Aurelio Soto, insisteix a demanar precaució a la població.
Evitar ponerse en riesgo, evitar circular cerca, cruzar vías que estén inundadas, circular o hacer actividades cerca de los torrentes y en caso de inundación pues subir a los pisos superiores. Muy importante seguir las indicaciones que sin duda en función de la evolución de los acontecimientos la iremos haciendo.
Com és habitual, es recomana evitar desplaçaments innecessaris i si s'ha d'agafar el cotxe, moderar la velocitat i incrementar la distància de seguretat, encara que sigui per autopista. Emergències alerta que els cotxes suren amb poca alçada d'aigua, així que no convé entrar a zones inundables o vessiots, encara que apareixin de poca profunditat.
La situació meteorològica ha afectat algun vols als aeroports de les Balears en nombrosos retards durant l'hora baixa.
S'ha cancel·lat un vol entre Palma i Eivissa, a Sant Joan hi ha una trentena de retards i a Escodolà 15. A l'aeroport de Mahó l'afectació és menor, amb només dos vols en retard, un dels quals amb destinació a Palma. En general són demores d'entre mitja i una hora.
I per mort del mal temps, Palma ha activat la fase de preemergència del Pla Term Palm. L'Ajuntament tancarà així el passeig de Sagrera i els principals parcs de la ciutat aquesta mitjanit per evitar incidents a causa del mal temps.
És el protocol habitual durant un avís taronja. Entre les mesures previstes hi ha el tancament del passeig de Sagrera, així com dels parcs de Bellva, Can Terrés i la Ribera a Platja de Palma, entre la mitjanit i fins que acabi l'avís taronja, ara mateix activat fins a les 3 del migdia de demà. A més, el Consistori recomana a la ciutadania evitar travessar torrents o zones baixes, no refugiar-se davall arbres aïllats i assegurar portes, finestres i objectes exteriors per prevenir danys causats pel vent. També desaconsella accedir a soterranis o aparcaments inundats.
Precisament un estudi de la UIB estableix que prop de 165.000 persones residents a Palma i Marratxí, un terç del total, estan en risc elevat per inundació. Coincideixen amb les persones que viuen als barris amb més densitat de població i amb ingressos més baixos com ara Pere Grau o Son Canals. En cas de desbordament del Torrent Gros i el de Barberà, aquests barris serien els que es veurien més afectats.
L'estudi, que s'ha fet amb un nou mètode dissenyat per part d'investigadors de la UIB, posa de manifest que la vulnerabilitat social és un factor de risc davant les tempestes i eventuals inundacions. Segons el director de Risc Val, Joan Estrany, les àrees més vulnerables de la capital balear són les zones on es concentra un percentatge més elevat de població migrant amb ingressos baixos.
A part d'altres densitats de població, d'acord, un gran creixement urbanístic en altura, altes taxes de migrants, famílies amb infants joves i rendes per càpita més baixa. Per tant, tenim molta gent amb unes condicions sociodemogràfiques i econòmiques més desfavorables que fan que siguin més susceptibles de patir danys durant una inundació. Evidentment, veure-se més afectat durant la inundació després tenir menys capacitat de refer-se.
La recerca subratlla la importància d'una planificació urbana més resilient i d'una resposta social coordinada davant els nous desafiaments ambientals. A l'estudi s'alerta de les conseqüències devastadores i les dificultats per recuperar-se'n, però també apunta que es pot reduir la vulnerabilitat amb edificis adaptats, població informada i protocols d'evacuació eficaços.
Els canvis en les modalitats de tempestes de darrers anys han comportat alguns canvis en la gestió de l'urbanisme, però d'una quarantena dels 67 municipis a les Balears ja tenen aprovat o en tramitació el Pla d'Emergències al PEMU.
Un protocol d'actuació d'obligat compliment en cas de situacions crítiques com ara inundacions o fenòmens meteorològics virulents. L'objectiu és protegir la població d'episodis com les danes cada vegada més recurrents.
Són les 7 i 12 minuts. Anem en l'entrevista. Pendents que les hores més complicades puguin arribar a nit o demà matí a l'arxipèlag, en aquesta hora saludam el catedràtic en geografia de la UIB, Miquel Grimal. Bon vespre.
Bon vespre.
De moment, Selva, Inca i Alcúdia són on s'han registrat més incidents, sobretot inundacions de baixos, a l'espera de l'evolució d'aquest solc d'aire fred que podria afectar més de cara a la nit i demà matí les Pitiüses, on s'ha de tenir especial esment. Estam parlant amb el catedràtic de la UIB, Miquel Grimal. No sé si ens pot escoltar.
Sí, sí, vos escolt.
L'evolució
Aquesta situació és molt interessant, perquè se tracta d'unes tempestes que de moment han tingut, diguem-ne, un aperitiu, i són perilloses especialment perquè se moven molt poc a poc. Aquesta tempesta, aquesta que ha afectat Selva i Inca, s'ha format i ha estat pràcticament estàtica, amb un desplaçament molt poc important i amb un temps bastant llarg. Això els fa especialment perilloses. De fet, si ara se mira el radar, veiem que hi ha grans taques, grans complexos convectius, que se van moguent per dins de la Mediterrània. De moment no toquen terra al lloc de les Balears, però el problema és aquest, se desplacen molt lentament, per tant, allà on apleguen i poden estar descarregant tota una sèrie d'hores, i les hores es fa especialment perilloses.
Mm-hmm. De fet, aquesta és la previsió de cara a la nit i a la matinada, que el desplaçament segueixi sent així de lent, una situació que seria especialment complicada, o que el manco s'ha de tenir precaució perquè durant la nit són les hores que la gent dorm i, per tant, s'hauria de tenir especial precaució si sobretot es viu en baixos.
S'ha de tenir especial precaució no just per viure en baixos, sinó també per desplaçaments. Els humans som uns animals diurns, encara que tinguem a costum moments nocturnes, i, per exemple, conduir un cotxe en una situació de precipitacions molt intenses, possibles riuades, en la nit es corre un risc total i absolutament innecessari. Pensem, ja s'està dient, no, és que a les Balears hi ha tanta població que viu a un lloc inundable. No just això, no just la població que hi ha visquent allà, sinó aquella població que se desplaça passant per allà. Recordem que els morts, les inundacions de les Illes Balears, pràcticament tots són dins vehicles. Molt pocs han estat dins edificis o cases. Però, evidentment, s'ha d'estar en precaució davant d'una situació d'aquestes. I més diria, a favor de periodistes i a favor de meteoròlegs que fan els pronòstics, moltes vegades una situació d'aquesta, que ara estem amb alerta, pot resoldre en res. Perquè hem de pensar, les Illes Balears són relativament petites, estan revoltades d'una extensió enorme de mar, i perfectament pot ser que un d'aquests nuclis estàtics perillosos passi entre Mallorca i a Eivissa, no descarregui ni un lloc i l'altre, i la gent t'hagi dit aquesta alerta ha estat per no res. No, aquesta alerta ha estat totalment justificada. El que han duit és que dins d'aquesta aleatorietat allò ha plogut a un lloc o a un altre. Això no passa a la península. La península, com que el litoral és continuat, si evidentment han pronosticat pluges a un punt del litoral mediterrani, a un punt o a un altre plegarà, no quedarà passant per dins mà, com si fos a una porteria, allò que diuen fer es poste o passa al mig.
Aquest desplaçament lent que vostè diu caracteritza les precipitacions que tenim en aquest dia d'avui i que duraran durant la matinada, és semblant al que va passar a Sant Llorenç durant la torrentada o la dana de l'agost de l'any passat a Menorca?
És un poquet diferent, perquè s'ha de tenir en compte que una tempestat és especialment perillosa, perquè aquest és un sol que s'està desplaçant. Aquest de Sant Llorenç va ser perquè va focalitzar a un únic punt totes les precipitacions d'una àrea molt extensa. No sé com, per explicar-ho d'una manera senzilla, quan hi ha una situació d'aquestes pot ploure molt o haver-hi inundacions perquè passi un gran complex convectiu, que és que hi ha avui a Osson, i això, per exemple, va passar l'any 89, un complex convectiu que a una àrea de quasi 1.000 quilòmetres quadrats va anar travessant Mallorca, tota la costa est, i en aquest de Sant Llorenç va ser, no que fos molt gros, sinó que era un tot sol que anava replegant tot l'aire humit de cap en aquest sol punt. I en el cas de Sant Llorenç era un poquet diferent del d'avui. Però, clar, no estem parlant tant de la part tècnica si és o no és una tempesta d'un model a l'altre, sinó que hi ha unes condicions que hi pot haver, unes precipitacions que provoquin un desbordament o que baixin molta d'aigua per dins un torrent. Així i tot, s'ha de tenir en compte que hi ha molt de factors perquè se pugui donar la tempesta perfecta, en el mal sentit, aquella que fa molt de mal, en la qual, a part de focalització, hi ha d'haver una distribució interna de la precipitació dins la tempesta, que, per exemple, la part més forta sigui la part final, no la part inicial, o que hi hagi plogut una sèrie d'hores abans, o no hi hagi plogut. Són molt de factors, i en aquest cas ja estem jugant en aquest element de detall, allò de que pugui ser o no una situació extremadament perillosa o senzillament perillosa.
Molts de factors a tenir en compte. Seguirem l'evolució. Miquel Grimalt, catedràtic en Geografia de la UIB, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no deixant de parlar del temps, perquè la península l'AEMET manté l'avís vermell al litoral de València fins a les 12 del vespre per la borrasca Gabriel. La tensió està posada en les zones més afectades per la dana de l'octubre passat, on s'esperen més precipitacions. Demà l'avís serà taronja, fet pel qual les classes se suspenen a nombrosos municipis. Avui més de 500.000 alumnes ja no han anat als centres educatius que han tancat per precaució.
Avui capvespre també s'han suspès les comissions que hi havia previstes a les Corts Valencianes, entre les quals la Comissió d'Investigació sobre les causes de la Dana d'octubre de l'any passat. Hi havien de compareixer catedràtics i enginyers. Ara hauran de fixar una nova data per dur a terme aquesta sessió. La delegada del Govern Central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha enviat un missatge de tranquil·litat a la població. Assegura que queden hores complicades i recomana mantenir les mesures de precaució.
Los valencianos y las valencianas pueden tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada con todos los agentes que pueden trabajar en una emergencia. La coordinación está siendo total y plena y le quiero agradecer al conseller de Emergencias.
El municipi d'Aldaia, on fa un any varen morir 6 persones a causa de les inundacions, s'ha desbordat el barranc de la Saleta i han caigut 60 litres en poc més de mitja hora. De moment, el batlle Guillermo Luján explica que les tanques antiinundació que es varen instal·lar després de les tempestes de l'any passat aguanten.
Estamos con dificultades porque estamos intentando limpiar rápidamente para que podamos tener capacidad de gestionar y canalizar ese agua. Las compuertas que pusimos la semana pasada comprobamos que funcionan, pero funcionan con este nivel de inundación. Claro, si hay más o viene más agua de arriba o viene pues la preocupación, el pánico, no sé.
L'avís vermell es manté a València, però ja s'ha desactivat a la província de Tarragona, on s'han registrat precipitacions destacades com els 200 litres per metre quadrat quan s'han recollit al Delta de l'Ebre les darreres hores. La consellera de l'Interior de la Generalitat Catalana, Núria Parlon, assegura que el moment més crític ja ha passat.
Podem dir que el pitjor ja ha passat. Durant tota la matinada és quan ha plogut més, és quan hem tingut major acumulació de pluja, però sembla ser que el pitjor ja ha passat, hem d'estar alerta, però no es preveu una intensitat similar a la viscuda en les darreres hores, sobretot durant la matinada, durant les properes hores, ni a Montsià, ni a Baix Ebre, ni al conjunt de Catalunya.
7:21, canviant de qüestió. L'Institut Balear de la Dona assegura que les errades on els dispositius de control d'agressors masclistes han afectat les illes, on hi ha 85 d'operatives. És la informació que ha rebut la directora de l'ENS per part del Sindicat Unificat de Policia, tot i que la setmana passada tant el Tribunal Superior de Justícia com la Fiscalia varen informar que no tenen constància d'absolució de maltractadors a les Balears a causa, Toni Sastre, d'aquesta incidència.
La directora de l'IB Dona, Cati Salom, no ha quantificat l'afectació, però ha defensat que cal revisar totes les anomenades polseres antimaltractament. El govern ha demanat a la delegació de l'executiu central més informació i que concreti quins dispositius han fallat a l'arxipèlag.
Crec que la primera premissa de protecció no s'ha fet de manera satisfactòria. Jo crec que s'han de fer un plantejament. Crec que el fet de no protegir les víctimes és un tema cabdal. S'hauria de poder assumir la responsabilitat de manera humil i sobretot crec que s'hauria de ser transparent.
Declaració que ha fet avui Cati Salom en la presentació d'una iniciativa juntament amb la patronal PIMEM per promoure la incorporació laboral de les víctimes de violència masclista. Enguany hi participen més de 5.000 petites i mitjanes empreses de Mallorca.
La campanya anomenada Les Pimes amb elles i per elles es du a terme des de fa 3 anys i inclou una bonificació a les empreses que contractin víctimes de violència masclista en 128 euros mensuals durant 4 anys. La campanya preveu una segona línia d'ajudes que consisteix a acompanyar i assessorar les petites i mitjanes empreses en el disseny d'un pla d'igualtat. Jordi Mora, president de PIMEM, en destaca els avantatges.
En aquest sentit, pensem que des de PIMEM tots hi guanyem, tant aquestes dones que han sofert aquesta violència de gènere com les empreses, bé sigui per qüestions econòmiques, bé sigui per aquesta visió social que tenen les empreses.
La campanya en la qual també participa el SOIP té un pressupost de 16.400 euros, dels quals l'IB Dona n'aporta 10.000.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les Balears lideren el nombre de persones que han estat alguna vegada pluriocupades amb 8 de cada 10, la xifra més alta de tot l'estat. L'estadística situa les Illes molt per damunt de la mitjana del 58%.
Així ho posa de manifest la darrera enquesta de Randstad, que ha volgut analitzar com la pluriocupació s'ha consolidat en els darrers anys. De fet, és un fenomen de cada vegada més present en el mercat laboral, també a les Illes, on el 80% dels ciutadans ha fet més d'una feina a la vegada en algun moment de la seva vida. Segons les darreres dades de l'enquesta de població activa de finals de 2024, més de 500.000 de persones a Espanya reconeixien que feien una segona feina, una xifra que gairebé s'ha duplicat la darrera dècada.
Els més de 800 treballadors de la Fundació per a la Dependència, que gestiona 6 residències, 3 a Mallorca i 3 més a Eivissa, més d'altres centres i serveis, faran vaga indefinida perquè es faci efectiu l'acord de fa 2 anys amb el govern d'Ani Manau.
La trobada d'avui amb les conselleries de Benestar Social i del Treball no ha tingut cap avanç. Així, la veu dels més de 800 treballadors ha estat pràcticament unànime. Faran vaga indefinida. Jaume Bardagí és el delegat a Eivissa del CESIF.
Ara mateix pues, la gent el que no vol fer és quedar-nos aturats, asseguts, esperant una proposta que ens han dit que sí, però és que ens varen dir que sí al juliol, ens varen dir que sí al març, ens varen dir que sí al 2024, i bé, la gent està cansada.
Encara manca fixar la data d'inici de les mobilitzacions, que podrien situar-se després de la pròxima trobada amb el govern, el dilluns 13 d'octubre. Els sindicats reclamen que s'apliqui un acord que es va signar al TAMIP l'abril de 2023. Escoltem de nou Bardagí.
Portem des del 2019 demanant una equiparació salarial, unes millores, ens comparem amb el Consell, ens comparem amb el Consell de Mallorca, ens comparem amb Ipsalus, estem perdent en totes les administracions. Demanem que d'una vegada per totes, a veure si és veritat que l'acord que es va assolir a l'abril del 23, que es tradueixi en un acte, en un projecte, en una consolidació.
Diuen que la situació dels treballadors de la Fundació per a la Dependència és insostenible. Cobren entre 300 i 400 euros bruts mensuals menys que en altres centres públics i han registrat la renúncia d'un 20% de la plantilla en els darrers 6 mesos.
I el sindicat SATI confia que a partir de dia 1 de novembre les concessionàries dels autocars del TIP ja hagin implantat els 2 descansos de 15 minuts en les jornades dels conductors. En aquest moment les parts ja fan feina perquè la seva aplicació sigui una realitat aviat.
El responsable de transport al SATI, Joan Rodríguez, reconeix que aquests descansos seran més difícils d'implementar durant la temporada alta. Així i tot, assegura que es podran aplicar i que no suposaran una reducció de les freqüències.
No implica variació en número de freqüències i, per tant, no implica tampoc un augment de personal, només per aquest motiu. Simplement el que se tracta, i és fàcil de fer-ho, és fer petits desplaçaments en els horaris.
Rodríguez lamenta que durant la temporada alta els autobusos del TIP hagin anat sobrecarregats i que el servei estigui infradimensionat.
L'IPC puja 2 dècimes al setembre i se situa en el 2,9%. El conjunt de l'Estat és el nivell més alt des del mes de febrer i puja arrossegat pel preu dels carburants i de l'electricitat. Això sí, la inflació subjacent, és a dir, la que no inclou els productes energètics ni els aliments no elaborats, ha baixat respecte de fa un any i se situa en el 2,3%.
Són dades avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que no inclouen, de moment, les autonòmiques fins que no s'elaborin i publiquin les definitives el 15 d'octubre. Si es confirmen, s'encadenarien 4 mesos a l'alça pel que fa al nivell de preus estatal en l'excepció d'agost, quan es varen mantenir estables. Pel que fa a la comparativa mensual respecte de les dades del passat mes d'agost, l'IPC estatal va baixar unes 4 dècimes, el major descens dels darrers 12 mesos.
I més qüestions, perquè el govern ha presentat al·legacions al trasllat dels 2 primers menors migrants no acompanyats des de les Canàries cap a les Balears.
La Conselleria de Benestar Social assegura que no s'han complit els tràmits requerits per fer-ho, que falta documentació sobre la situació personal i familiar dels 2 infants i que no s'han garantit els protocols de protecció i repatriació previstos. A més, reitera que és impossible que l'executiu atengui aquests 2 menors per la saturació del sistema d'acollida.
Tot això quan baixa el nombre de persones internades en els 7 centres d'internament internament d'estrangers que hi ha a Espanya, Cat Days, a les Balears, però es cronifiquen els problemes i les vulneracions que pateixen aquestes persones segons el Servei Jesuïta a Migrants. El 2023 hi havia més de 2.000 usuaris en aquests centres, mentre que l'any passat descendiren a 1.800. A més, 7 de cada 10 varen estar reclosos només pel fet de no tenir papers. L'entitat reclama el tancament d'aquests centres i la seva humanització mentre estiguin operatius.
Tens WhatsApp, i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B, 10 anys fent créixer la cultura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, les fortes pluges provoquen inundacions a Inca, Selva i Santa Margalida. L'exhuracà Gabriel ha arribat a l'arxipèlag en forma de solc d'aire fred, on ha deixat de moment unes 15 incidències, totes a Mallorca, excepte una que s'ha produït a Maó.
A Inca, el camp de futbol municipal i l'avinguda dels Reis Catòlics han quedat completament anegats. A Sa Pobla ha caigut una gran calabruixada al migdia i a la carretera entre Selva i Manacor roman hores d'ara tancada el trànsit per excés de fang i de pedres després dels ruixats que han ocasionat també retards durant l'hora baixa en el tren i metro a Mallorca. Joan Roger és al Batle de Selva.
Han caigut també marges que estaven a les xiquis i això ha provocat desbordaments a les xiquis degut a la caiguda de marges. La intensitat d'aigua i calabruix ha estat fortíssima i no han donat cabuda des aigües.
La situació meteorològica ha afectat alguns vols als aeroports de les Balears en nombrosos retards durant l'hora baixa.
Les Pitiüses i Mallorca romanen en avís taronja i Menorca en alerta groga.
Emergències demana a la població que eviti les activitats fora de casa i els desplaçaments innecessaris. L'Ajuntament de Palma tancarà el passeig de Sagrera i els principals parcs de la ciutat aquesta mitjanit per evitar incidents a causa del mal temps.
Això quan el litoral de València viu la pitjor part després de desactivar-se els avisos vermells a Catalunya.
Gandia ja ha acumulat més de 350 litres per metre quadrat en 12 hores. L'atenció està posada ara en les zones més afectades per la dana de l'octubre passat, on s'esperen més precipitacions. De fet, es prorroga la suspensió de classes a nombrosos municipis per demà.
Els treballadors de les residències que depenen de la Fundació d'Atenció a la Dependència aniran a la vaga.
Els més de 800 treballadors de les tres residències gestionades a Mallorca i tres a Eivissa, a més d'altres centres i serveis, faran vaga indefinida. Reclamen l'equiparació salarial amb la resta de centres públics i que s'apliqui l'acord firmat amb el govern fa 2 anys. Jaume Verdagí és el delegat a Eivissa del CESIF.
Portem des del 2019 demanant una equiparació salarial, unes millores, ens comparem amb el Consell, ens comparem amb el Consell de Mallorca, ens comparem amb Ipsalus, estem perdent en totes les administracions.
Asseguren que actualment cobren cada mes entre 300 i 400 euros bruts, manco que en altres centres públics.
La vaga indefinida encara no té data, però, per començar. I les obres de sanejament del port de Fornells a Menorca es varen fer amb deficiències.
Un fet que va provocar vessaments i l'entrada d'aigua marina a la xarxa. Això conclou l'auditoria encarregada per la Conselleria del Cicle de l'Aigua al Col·legi d'Enginyers. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua.
Se va fer la tramitació administrativa de forma incorrecta, se va fer el projecte sense tenir en compte una qüestió fonamental que era la no separació d'aigües pluvials i aigües brutes d'Es Mercadal.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
IB3 Informatiu Vespre. Esports. Toni Fuster.
Mavi García ha arribat avui cap vespre, Toni, a Palma, amb la medalla de bronze.
Sí, la ciclista mallorquina ha aterrat a l'illa, lluint orgullosa la medalla aconseguida dissabte al Mundial de Ruanda. Mavi ha fet història als 41 anys i s'ha mostrat contenta per aquest èxit aconseguit. La sentim.
Uau, jo a vegades me fa por quan les coses van tan bé perquè és com si hagués de venir algo dolent després, no? Però bueno, no, vull disfrutar d'aquest moment, estic supercontenta, ara mateix encara no m'ho cal de creure perquè mai en sa vida havia pensat que, bueno, que en aquest moment, després de tant de temps, pues, que m'adoria una medalla mundial, però bueno, està aconseguit i bueno, ho vull disfrutar.
Va ser un dia complicat. Mavi García conta com va ser la carrera.
Després de la carrera, bueno, van passar moltes coses, van sortir molt a poc, va haver atacs inesperats, la gent estava... És que era un recorregut que feia molt de mal, no? Que al final t'anava fatigant i tothom tenia un pot de por de després no poder. Se va fer una carrera un poc lenta en el principi i després la gent però anava cansada, no? S'anava quedant i en aquest atac clau pues, me vaig ficar i... Crec que va ser una bona decisió.
I bona notícia, la confirmació de la ciclista que participarà a l'Europeu de Drôme Ardèche. La gran final el 4 d'octubre. Espanya tindrà Mavi García com a líder i a Mireia Benito com a gregària de luxe. Són a la llista de participants inicials Yurani Blanco, Ariadna Gilabert, Sara Martín i Maite Urteaga. Des de la Federació Balear, avui el president Toni Bouçà ha tingut unes paraules d'agraïment. Això és el que ha dit de Mavi García a IB3 Ràdio.
Pues pel ciclisme balear és una fita històrica el que ha aconseguit na Mavi. Només hi havia un precedent de l'any 2002 d'una altra ciclista espanyola va aconseguir també medalla de bronze a un mundial, no? Però pel ciclisme balear és importantíssim i des de la federació li volem donar l'honora bona.
I en futbol, el japonès del Real Mallorca, Takuma Asano, s'ha lesionat i es perdrà com a mínim el partit de dissabte contra l'Atlètic Club de Bilbao. Un nou contratemps per a Iago Barrasate, que l'autor del gol de la victòria contra l'Alavés pateixi una lesió a l'isquio de la cama esquerra.
Luego para 60 minutos, es verdad para que en 60 minutos pueda hacer los números o los datos a nivel de intensidad, a nivel de sprint, a nivel de que otros hacen en 90, por eso es un jugador tan importante para nosotros, pero siempre tenemos que estar siempre como muy pendiente de esas cosas, ¿no?
El jugador podria estar unes 3 setmanes de baixa. Asano s'afegeix a Cumbula i a Mascarell a la infermeria vermella. A més, recordem que també és baixa Jan Virgili, que hi va jugar la segona part en la selecció espanyola sub-20 al Mundial de Xile, on Espanya va perdre 2-0 contra el Marroc. I per acabar en la primera divisió, el darrer partit d'aquesta jornada entre el València i l'Oviedo ha estat ajornat per mort de l'alerta vermella que afecta avui a la Comunitat Valenciana. Si el temps ho permet, aquest partit es disputarà demà a les 8 del vespre a l'estadi de Mestalla. I demà arrenca la segona jornada de la Lliga de Campions, quan falti un quart per a les 7, caurà al mati Real Madrid. Els madridistes cercaran la victòria mitjançant un canvi d'actitud en referència al partit de dissabte contra l'Atleti de Madrid. Respecte del darrer partit i mirant cap al futur, això ha dit l'entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso.
Que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también... cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego, no solo explico todo con la actitud, eso es un poco simplista, sino cosas que tenemos que mejorar a nivel de juego, a nivel de soluciones y a nivel de ritmo para competir mejor. No competimos lo suficientemente bien, 24 horas ya han pasado, hemos hecho un análisis, se ha quedado dentro para poder usarlo y ahora ya estamos en modo Champions y aquí en Almaty.
I a les 9 del vespre, l'Atleti de Madrid s'enfrontarà a l'Eintracht de Frankfurt. En aquesta hora parlen el Cholo Simeone i també el jugador Marcos Llorente. Dimecres serà el torn de l'Atlètic Club, el rival de dissabte del Mallorca en Lliga. El Lleon visitaran el Borussia Dortmund. També dimecres, Barça-PSG i el Villarreal-Juventus. I a la primera federació, l'OU d'Eivissa va patir una derrota dura contra l'Atlètic de Madrid. Bé, els blau-cel varen encaixar el 2 gols els primers 15 minuts de la primera part i després no varen reaccionar. Sentim el tècnic de l'OU de, Paco Gémez.
Bueno, hemos tenido un día muy desacertado con el balón. Nos hemos cometido muchos errores en pases no forzados. Y cuando tienes presión del contrario, es normal que los pases se puedan fallar. Es verdad que nosotros hemos hecho un buen inicio de encuentro con 2 o 3 ocasiones de llegadas claras. Y bueno, una desgracia, pues hemos encajado el primer gol. Y luego lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero no hemos tenido nuestro día de acierto.
Amb aquesta derrota, l'OD cau a la 6a posició amb 8 punts. El pròxim partit dels Pitiusos serà dissabte a les 6:30 de vora baixa contra el Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Palma Futsal jugarà divendres contra el Peñíscola, però no ho podrà fer al Palau d'Esport de Sant Moix per mor del retard en les obres del parquet de la pista. Per això, els jugadors que entrenen Antonio Badillo disputaran el partit al poliesportiu Galatzó de Calvià, en capacitat per només 400 persones. El president del club, José Tirado, ha reconegut que han negociat per jugar a Inca, però que no ha estat possible. Tampoc el Velòdrom Illes Balears ni el pavelló de Muro, que estan en obres. El dirigent ha demanat disculpes i empatia als aficionats.
Tener que desplazarnos a jugar a un pabellón de 400 aficionados con 3.400 socios, pues es un grandísimo problema, sobre todo para nuestra afición. El club no ha podido hacer nada en ningún momento. Se nos prometió, se nos garantizó que la obra de Son Moix, así la habíamos organizado, el IME y nosotros, en 15 días estaría arreglada. Se ha demorado. Vamos a tener que pagar una sanción grave por poder jugar aquí.
Les primeres 400 persones que recullin la seva entrada seran les que podran presenciar el partit en directe.
No, hemos decidido no hacer sorteo porque al final es verdad que nosotros tenemos 3.400 socios y un partido como este, pues a lo mejor de socios te viene el 70% y vas a hacer un sorteo donde a lo mejor hay gente que le toca y no va a venir. La decisión acertada o desacertada es que los primeros 400 socios que de verdad tienen esa pasión incondicional de venir, me sabe mal porque pues hoy o mañana tendrán que estar buscando sus entradas y pedirle disculpas al resto. Intentaremos tener pues el mejor detalle posible para compensar este daño.
El Palma Futsal Peñíscola disputarà divendres a les 8:30 del vespre. Acabam en tenis. Carlos Alcaraz ja és a la final de l'Obert de Tòquio. El tenista murcià s'ha imposat en 3 sets a Casper Ruud. L'espanyol ha hagut de remuntar el partit després de perdre el primer set per 3-6. Ara bé, a les 2 mànegues següents, el número del món ha deixat punts que han fet embogir el públic. 6-3 s'han duit el segon set i el tercer per 6-4. Demà, Carlos Alcaraz s'enfrontarà a la final al nord-americà Taylor Fritz.
Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. La convalidació del decret de mesures urgent per a l'acceleració de projectes estratègics en què el govern vol dinamitzar l'economia illenca pot caure. Vols manté l'ultimàtum o admet a tràmit la seva proposta de fer el castellà vehicular a les escoles o demà vota en contra del decret estratègic al Parlament?
L'estira i arronsa es pot allargar fins a la votació. Ni uns ni altres donen la batalla per perduda. Vots vol que el PP admeti a tràmit la seva proposició de llei per votar li la convalidació del decret d'aquesta setmana, maldament, quan es debati la llei, caigui tot el test, manco la vehicularitat de les dues llengües a les escoles, com varen pactar en pressupostos. La portaveu de Manuela Cañadas demana valentia al PP.
Entiendo que el Partido Popular está en campaña electoral continua desde hace bastantes meses. Entonces, si esta ley no se admite a trámite, aparte de que sería una injusticia, porque si están admitiendo a trámite otras leyes que son inconstitucionales, es porque no se quieren posicionar de cara a este Parlamento y de cara a sus electores.
El portaveu popular Sebastià Sagreras, bastant tranquil, creu que el decret es convalidarà perquè trobaran el camí per fer contents a Vox, diu.
Hi ha diverses fórmules. Nosaltres volem complir en el nostre programa electoral, nosaltres volem complir en els acords en el grup parlamentari de Vox que varen desembocar en pressupost i estem oberts a la fórmula que sigui per fer-ho possible.
Sagreras convida Vox a presentar un nou test que es limiti a dir que les dues llengües seran vehiculars a l'ensenyament. No obstant això, la convalidació del decret de mesures urgents no és l'única incògnita sense resoldre en aquestes hores. Tampoc se sap si hi haurà un minut de silenci per la massacre a Gaza. Ara bé, sembla que no es farà perquè n'hi ha dues de proposades, una del PSIP i una altra del PP. La dels socialistes condemna el genocidi a Palestina i la del PP no ho fa. El socialista Iago Negreola diu que posa entre l'espasa i la paret el Partit Popular.
Ver dónde está el PP. Si Proens está en las posiciones moderadas de Galicia o de Andalucía, por tanto de Rueda o de Moreno Bonilla, o está, como parece que está, por el escrito que han registrado, en las posiciones de Ayuso. Y yo creo que Proens está más con Ayuso que con la parte más moderada, más racional de su propio partido.
Per al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, tot plegat és el fracàs de la política.
Que un estat no pot atacar a la població civil de forma indiscriminada i manco intentant aniquilar-la en forma de genocidi, que no siguin capaços de posar molt d'acord en això i que segueixi sent un debat partidista, a mi me perdonaran, però jo considero que és un fracàs de la política.
Tot fa pensar que no es produirà aquest minut de silenci ni amb la proposta del PP ni amb la del PSOE, perquè per modificar l'ordre del dia del ple hi han d'estar d'acord tots els grups i la unanimitat semàntica no es present en aquest Parlament.
I a Menorca, els vots del Partit Popular i de la consellera no escrita, Maite de Medrano, han impedit que prosperi la proposta del grup socialista de reprovar la gestió del conseller de Cultura, Joan Pons Torres, per la crisi de l'agència Menorca Teleiòtica.
Els socialistes han censurat la mala gestió de Pons Torres i l'han responsabilitzat d'haver fet un ús polític dels informes sobre el viaducte de Rafal Rubí. Mentre que Més per Menorca ha dit que el conseller actua per interessos, amb irresponsabilitat i també amb prepotència. Finalment, Pons Torres ha acusat l'esquerra de polititzar la Menorca Teleiòtica i bloquejar la reforma de la carretera general. Són, per aquest ordre, Edu Ropsi, el conseller del Partit Socialista, la portaveu de Més per Menorca, Noemí Garcia, i, finalment, el conseller Joan Pons Torres.
Permetre que es perdi capital humà a institucions, a entitats que són importants per al funcionament d'aquesta illa, no m'assembla la millor política.
Ho gravin en esfront. Reduir la protecció paisatgística de monuments contravé la declaració de patrimoni mundial.
En a qui reprovaran? A nosaltres, que deixem fer feina en els tècnics per trobar la millor solució tècnica en el problema que vostès es van generar allà, polititzant la Menorca Teleiòtica per interessos partidistes.
I no deixant de parlar de Menorca. Perquè l'aeroport de Castilla perd aquest hivern la ruta en París i queden només 6 connexions directes. Cristina Tomàs.
En aquests moments, Menorca té connexió directa amb 56 ciutats, però per poc temps. Entre avui i demà acaben els vols directes amb 5 destinacions com Sevilla, Màlaga o Dublín, i entre el mes d'octubre i la primera setmana de novembre acaben altres 45 connexions directes amb ciutats internacionals com Brussel·les, Praga, Luxemburg o París, i altres nacionals com Astúries, Gran Canària o Santander. Així, Menorca, durant l'hivern, entre novembre i finals de març, queda amb només 6 connexions directes, una menys que l'any passat, una situació que, segons els menorquins, deixa l'illa totalment aïllada durant l'hivern.
Una vergüenza. Tindrem que estar el doble, no?
Necessitem més connexions i, sobretot, així que sigui més directes, també.
Justamente vengo de ver a mi hermana en Alicante con los vuelos de Ryanair directo y aproveché ahora porque era el último vuelo de vuelta desde Alicante. Y luego ya si no es vía Palma, vía Barcelona, es un desastre.
Ni se la tenen facilitats amb altres transports, cosa que nosaltres aquí estem com a molt limitats.
Un desastre, mos tenen ben abandonats.
Som de remonos aquí.
Que aquí estamos vendidos, o sea, no hay forma de salir de la isla.
Menorca estarà connectada amb 5 ciutats nacionals, Barcelona, Madrid, Palma, València i Bilbao, i una d'internacional, Londres, després d'haver perdut la ruta directa amb París. Amb Londres hi haurà vols dues vegades per setmana, i si la ruta amb Milà continua amb preocupació, podria també mantenir-se durant els 12 mesos de l'any. En el cas de les destinacions nacionals, l'illa estarà connectada amb Bilbao dues vegades per setmana i amb València hi haurà 5 vols a la setmana. En els casos de Barcelona, Palma i Madrid hi ha vols cada dia de la setmana.
I les obres de sanejament del port de Fornells a Menorca es varen fent deficiències, un fet que ha provocat vessaments i l'entrada d'aigua marina a la xarxa. Això conclou l'auditoria encarregada per la Conselleria del Cicle de l'Aigua al Col·legi d'Enginyers, Axel Camarasa.
El principal problema de desbordament del clavegueram està al carrer de les Escoles. El projecte de reforma del port del 2019 no va tenir en compte inicialment el projecte redactat fa una dècada per millorar la canalització i evitar els vessaments a la platja dels Vivers. Juan Manuel Lofente és conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua i Ricard Riera és regidor de Seguretat Ciutadana i Projectes Estratègics.
Se va fer la tramitació administrativa de forma incorrecta, se va fer el projecte sense tenir en compte una qüestió fonamental, que era la no separació d'aigües pluvials i aigües brutes del Mercadal.
Se pressiona per tal d'anexionar i anul·lar el punt de Sant Bornal de les platges Vivers aquí. Què passa? Que es pren decisions polítiques en posterioritat a la redacció del projecte i, efectivament, no està dimensionat.
Un error de coordinació que es va repetir a la segona fase del projecte. A més, la mala execució de les obres també va provocar infiltracions marines a la canalització. El 2023, la salinitat va triplicar els valors permesos i l'aigua depurada no es va poder aprofitar per a la comunitat de regants.
Queden dos puestos que se tenia que revisar després de l'estiu, però ja els resultats de l'anàlisi que fa Abaqua cada dia és positiu.
Per arreglar el problema de desbordament del clavegueram, l'Ajuntament d'Es Mercadal i Ports han pactat la construcció d'un tanc de tempestes, però la solució a futur arribaria amb una negociació amb els veïns de la zona per fer la separació correcta entre els pluvials i les aigües brutes.
I un darrer apunt de Menorca, perquè una embarcació que ha patit una avaria en el motor i que estava a punt d'inundar-se està remolcada per salvament marítim fins al port de Mó. A bord de la barca, de 18 metres d'eslora, hi anaven dos tripulants. I Amaya redueix un 9% les pèrdues d'aigua en 6 anys. Ha passat del 25% de les fuites l'any 2019 al 16% registrat enguany.
Segons l'empresa municipal d'aigües, la renovació de la xarxa i la implantació d'una nova metodologia per a la detecció de fugues ha permès estalviar 3,6 hectòmetres cúbics d'aigua, el que equival a la meitat de l'embassament del Gorblau. Llorenç Boussà, regidor de l'Ajuntament de Palma i president de Maia.
Que és una xifra que així tot no mos basta, que volen ser més ambiciosos i a tots mos agradaria reduir-ne un poc més, per això estem fent feina amb el pla de digitalització de la nostra xarxa, de més de 1.000 quilòmetres que tenim, doncs, per tenir monitoritzat cada un d'aquests punts i poder així tot reduir. I també, doncs, l'inversió que estem fent en renovació, que és superior a altres anys, doncs mos permet baixar doncs, aquestes fuites.
El magistrat Alejandro González Mariscal de Gante ha estat triat jutge degà de Palma, ho ha fet amb 42 vots a favor, un nomenament que també ha estat ratificat pel Consell General del Poder Judicial.
El nou jutge degà va ingressar a la carrera l'any 2014 i el seu primer destí va ser el jutge contenciós administratiu número 2 de Palma. El novembre de l'any 2022 va promocionar a la categoria de magistrat i va continuar al capdavant del mateix jutjat. El magistrat és portaveu nacional de l'Associació Professional de la Magistratura.
I l'Hospital Comarcal d'Inca ja té a disposició dels pacients oncològics les ulleres de realitat virtual per alleugerir-los l'estada durant el temps que reben el tractament de quimioteràpia.
Un dispositiu que ajuda a disminuir l'impacte de la malaltia a través d'imatges relaxants. Els voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer són els encarregats de guiar els pacients en aquest viatge visual y sensorial.
Pues veo las nubes, ahora veo un globo con hélices y el cielo. Ahora pasado al lado mío y veo las nubes. A veces son muchas horas y no sabes tampoco qué hacer y esto te relaja, o por lo menos a mí.
És el que ha vist i sentit Maria Consuelo, pacient de càncer de 66 anys, durant la seva experiència amb les ulleres de realitat virtual. Avui migdia ha estat la primera usuària del centre de dia oncològic de l'Hospital d'Inca a provar aquest dispositiu pensat per reduir el nivell d'estrès durant la quimioteràpia.
La presidenta del govern de Navarra, Maria Chivite, ha negat avui a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat haver influït en les decisions sobre contractació d'empreses per a l'obra pública, entre elles l'adjudicació de les obres del túnel de Belate.
Chivite ha dit que Santos Cerdán la va acompanyar a algunes reunions amb ministeris amb l'objectiu d'aconseguir inversions del govern per a les obres d'una carretera, però que no va parlar amb ell sobre la licitació del túnel de Belate. Pel que fa a l'exportador parlamentari del Partit Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, diu que el va fer cessar per haver perdut la seva confiança.
Cuando yo fui conocedora de que el señor Alzorriz, la pareja del señor Alzorriz, trabajaba en Servinavar y esta cuestión no me había sido comunicada, creo que no atendió a esa confianza personal.
I un informe de l'UCO detalla que l'assessora de Begoña Gómez va participar en desenes de gestions sobre la càtedra que codirigia Gómez en la Universitat Complutense de Madrid.
L'exvicerrector d'aquesta universitat ha portat 121 correus que va intercanviar amb Cristina Álvarez i que reflectirien que l'assessora s'encarregava dels patrocinis del màster. En la seva declaració, Begoña Gómez va declarar que Álvarez li feia favors esporàdicament. La vicesecretària del PP, Elmez Curra, ha acusat Pedro Sánchez i el seu govern de comportament indecent.
Que el uso de los recursos públicos para ellos pues es muy extensivo, lo extienden desde su ámbito personal al ámbito político y a nosotros eso nos parece como mínimo incorrecto e indecente.
I un altre informe, en aquest cas d'Hisenda, veu possible frau i discriminació en els contractes públics adjudicats a l'empresari Juan Carlos Barrabés que inclouen cartes de recomanació de Begoña Gómez.
Es tracta d'un informe de la Intervenció General de l'Estat que analitza l'adjudicació de dos contractes per 8,3 milions d'euros i que s'emmarca en la investigació de la Fiscalia Europea per a la possible afectació a fons europeus. L'organisme que depèn d'Hisenda qüestiona la manera en què l'empresa pública Red.es va analitzar les ofertes, així com el sistema de puntuació i els plecs. El govern central manté que Begoña Gómez és innocent. María Jesús Montero és la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda.
Estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà un aranzel del 100% a totes les pel·lícules que es facin fora dels Estats Units.
La mesura diu que és per evitar més furs del negoci cinematogràfic per part d'altres països i també per impulsar la indústria estatunidenca.
7:56, moment per la cultura. Què tenen en comú el darrer Indiana Jones? Amb Walk the Line, la biografia de Johnny Cash. O El juicio de los siete de Chicago, Ford contra Ferrari, o Los descendientes, i de totes aquestes pel·lícules comparteixen el mateix director de fotografia. I som Papa Michael, un referent que enguany rebrà l'homenatge de l'Evolution Mallorca Internacional. Sandra Martínez.
Papa Michael serà el protagonista de la gala inaugural del certamen, que tindrà lloc del 21 al 29 d'octubre i durant la qual rebrà el Premi Cinematography Icon Award. Ha rodat gairebé mig centenar de llargmetratges durant la seva carrera, que va començar amb la productora de Roger Corman i que inclou col·laboracions amb realitzadors mundialment reconeguts i que repassa la directora de l'Evolution, Sandra Lipsky.
Fedon tiene una carrera increíble trabajando con directores, bueno, los mejores, como Alexander Payne, James Mangold, George Clooney y también gente como Aaron Sorkin, por ejemplo, y ha hecho películas que se conocen por todo el mundo.
Durant aquests dies es projectarà també una de les seves pel·lícules, Spotlight, es farà una classe magistral i també participarà en una taula rodona amb responsables de la revista British Cinematograph. Activitats d'un alt nivell que per a Lipsky són una oportunitat per als professionals, però també per a qualsevol amant del cinema.
Esta secció no solo es para gente que trabaja en el cine o que son cinematógrafos. No, esta sección, los paneles, los masterclasses, las proyecciones
son para gente de todo el mundo, gente que le encanta el cine, que no trabaja en esta industria, pero que quiere saber un poquito más, aprender un poquito más de cómo se hacen películas, de cómo funciona todo detrás de la cámara.
L'Evolution compleix enguany 14 anys i els darrers 4 ho ha fet amb aquesta secció, amb aquest Cinematography Focus, que acosta professionals internacionals amb els treballadors de la indústria i el públic en general i que ha esdevingut una marca de la casa d'aquest certamen. Si te quieres divertir...
I Bad Bunny continua fent història. L'artista porto-riqueny serà el protagonista del descans de la Super Bowl dia 8 de febrer a l'escenari més vist del planeta.
I en l'únic lloc dels Estats Units on es podrà veure l'actuació de Benito després que cancel·lés la gira pel país per poc a l'administració de Donald Trump aprofités els seus espectacles per fer batudes contra les persones del públic, moltes de les quals són població migrant. Bad Bunny recull el testimoni d'artistes com Michael Jackson, Lady Gaga, Shakira o Beyoncé i trenca amb les travesses que apuntaven a Miley Cyrus i Taylor Swift. El perico en blanco, sí, sí, el tusi racista, no te confunda, no, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, ey, PR se siente cerquita, sí, 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 con el campeonato nadie me lo quita. Se pesa el nuevo, no me voy a... Amb Bad Bunny arribam a les 8. Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dilluns 29 de setembre, en què s'han registrat fortes inundacions per les pluges a Inca, Selva i Santa Margalida. L'exhuracà Gabriel ha arribat a l'arxipèlag en forma de solc d'aire fred, on ha deixat de moment una quinzena d'incidents. La majoria d'avisos han estat relacionats amb inundacions de baixos i de la via pública, despreniments d'elements urbans, incidents agrícoles i també caigudes d'arbres. Aina Riera.
A Inca, el camp de futbol municipal i l'avinguda dels Reis Catòlics han quedat completament anegats. A Sa Pobla ha caigut una gran calabruixada al migdia i la carretera entre Sauva i Manacor roman a hores d'ara encara tancada al trànsit per excés de fang i pedres després dels ruixats que han ocasionat també retards durant l'hora baixa en el tren i metro a Mallorca. Joan Roger és al Val·la de Sauva.
Han caigut també marges que estaven a les psiquis i això ha provocat desbordaments a les psiquis degut a la caiguda de marges. La intensitat d'aigua i calabruix ha estat fortíssima i no han donat cabuda des aigües.
La situació meteorològica ha afectat també alguns vols als aeroports de les Balears en nombrosos retards durant l'hora baixa.
També han patit retards els serveis ferroviaris de Mallorca després que un llamp afectés les instal·lacions de l'estació d'Inca. Progressivament el servei s'ha anat recuperant i ara mateix els trens ja circulen amb normalitat i amb les freqüències previstes.
El catedràtic en geografia de la UIB, Miquel Grimalt, ha advertit en una entrevista a l'informatiu Vespre que el fet que hagi plogut de manera moderada municipis com Selva o Inca i que el desplaçament de la tempesta sigui lent, n'augmenta els riscos de gravetat.
Aquesta tempesta aquesta que ha afectat Selva i Inca, s'ha format i ha estat pràcticament estàtica amb un desplaçament molt poc important i amb un temps bastant llarg. Això els fa especialment perilloses.
I és que les Pitiuses i Mallorca romanen en avís taronja mentre Menorca en alerta groga. Per això Emergències demana a la població que eviti activitat fora de casa, també desplaçaments innecessaris. L'Ajuntament de Palma tancarà el Passeig de Sagrera i els principals parcs de la ciutat aquesta mitjanit per precaució. Això quan el litoral de València viu la pitjor part després de desactivar-se els avisos vermells a Catalunya. I més qüestió perquè Vox manté el seu ultimàtum en relació amb el decret de mesures urgents per a l'acceleració de projectes estratègics del govern. La formació de Santiago Abascal diu que o bé l'executiu admet a tràmit la seva proposta de fer el castellà vehicular a les escoles o demà votarà al Parlament en contra del decret.
L'estira i arronsa es pot allargar fins a la votació perquè cap de les dues formacions de moment dona la batalla per perduda, mentre que la portaveu Manuela Cañada es demana valentia. El PP, el portaveu popular Sebastià Sagreras confia que el decret es convalidi.
Si esta ley no se admite a trámite, aparte de que sería una injusticia, porque si están admitiendo a trámite otras leyes que son inconstitucionales, es porque no se quieren posicionar de cara a este Parlamento y de cara a sus electores.
Nosaltres volem complir en el nostre programa electoral, nosaltres volem complir en els acords en el grup parlamentari de vots que varen desembocar en pressupost i estem oberts a la fórmula que sigui per fer-ho possible.
I els treballadors de les residències que gestiona la Fundació d'Atenció a la Dependència faran vaga en una data encara per determinar.
Els més de 800 treballadors de les residències que gestiona aquesta fundació, tres a Mallorca i tres a Eivissa, més d'altres centres i serveis, faran vaga indefinida, tot i que encara no hi ha data. Reclamen l'equiparació salarial amb la resta de centres públics i que s'apliqui l'acord firmat amb el govern fa dos anys. Jaume Verdagí és el delegat a Eivissa del CESIF.
Portem des del 2019 demanant una equiparació salarial, unes millores, ens comparem amb el Consell de Mallorca, ens comparem